Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Que avui, després de tota la transició, hem de tornar a parlar de democràcia, de
prohibir el seu trànsit per les carreteres, podem reduir d'una manera molt significativa els accidents mortals.
Doncs vagi orientada a les dinàmiques pròpies del vidre i, per tant, intentarem personalitzar un seguit d'atraccions.
I aquesta obra sembla una maledicció.
Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.
El conseller Rull insisteix...
Centenars de persones van sortir...
La Nacional 240 ha tornat a ser notícia.
La Conca de Barberà ha tancat l'estiu amb una...
Aquesta no era la seva primera opció.
Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 6, i avui és dissabte 21 d'octubre i ja passen 6 minuts de les 12 del matí.
Benvinguts a l'Inquiets. Inquiets, amb Armínia Martí, Jordina Picanyol i Gerard Bosch.
Un dissabte més arrenquem aquest programa l'Inquiets i ho fem donant les gràcies. Avui permeteu-me agrair la feina incansable que fa una gent voluntària del territori. Un col·lectiu que s'activa amb una rapidesa admirable quan la comarca es declara un incendi forestal. Aquest desastre natural, o a vegades no tan natural, que tanta por ens fa i tan mal provoca. Doncs avui donem les gràcies als voluntaris de l'Associació de Defensa Forestal de l'Espluga de Francolí per tota la feina feta durant aquests 30 anys d'història. Gràcies i endavant amb l'empenta que demostreu, amb cares noves i amb equips actualitzats. Endavant i per molts anys més.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Dissabte 21 d'octubre, dissabte de tardor, i avui també amb la presència de l'Armínia Martí. Armínia, molt bon dia.
Hola, bon dia, Gerard.
Els ànims estan renovats després de les pluges, o com funciona tot plegat?
Bé, ja es respira un aire una mica més fresquet, que això ens convé tots amb aquests dies que estem passant una mica així angoixants, per dir-ho d'alguna manera.
D'aquí uns segons fem el repàs dels continguts del programa d'avui, però abans sabeu que cada dia també fem una petita editorial i avui l'Armínia ens vol explicar una altra cosa.
Doncs som-hi. Dijous es va presentar el llibre de la Carme Martí, El camí de les aigües, i l'acte va tenir lloc a Les Masies, concretament a l'antiga església de Villengràcia. Les Masies, aquest nucli petit i conegut per tots els espluguins, està situat al costat del monestir de Poblet i al peu de les muntanyes de Prades. Tan sols ens separen 2 quilòmetres, però l'aire que s'hi respira és especial, així com les seves aigües quan n'hi havia. Les Masies van ser el primer pol d'atracció turística de la zona, un turisme benestant i de salut, en diríem avui. Fa anys vaig anar-hi de vacances, sí, de vacances, davant de la sorpresa del que els explicava que anava de vacances a les Masies. I us puc assegurar que aquests 2 quilòmetres de distància ens transporten sensacions noves, sons i silencis envoltats de natura. En definitiva, anar de vacances a les Masies, doncs t'emportes experiències molt enriquidores. A vegades ho tenim davant dels ulls i no ens hi fixem, de tan obvi que sembla. Tenim un entorn màgic i hem d'aprendre a disfrutar-lo i a ser-ne més conscients. El llibre de la Carme Martí, El camí de les aigües, de ben segur que ens ho farà conèixer un xic més per estimar-la més encara, si es pot, aquesta terra en la qual tenim la sort de viure-hi. Que passeu un bonic dissabte.
Repàs dels continguts.
Va, i ara si posem sobre la taula tot el que explicarem en el programa d'avui, començarem coneixent una nova ruta de la mà del Gonzalo Gil. Avui fins i tot ens regalarà un conte.
Avui parlarem del català, dels accents diacrítics, amb la Magda Boldó.
La Laura Poblet visita una nova botiga de la Unió de Botigues i Empreses de l'Espluga, una acabada d'obrir. Avui descobrim Modesima. Antònia, perdona.
I també ens visitaran membres de la nova branca de pares del Cau de l'Espluga i explicarem aquest nou projecte.
I per acabar, un dia més, coneixerem l'agenda dels inquiets.
Això és tot el que explicarem en el programa d'avui. L'inquiet és aquella persona que no pot parar mai quieta. Per això et volem proposar noves coses. Ara és el moment de les rutes.
Ser inquiet també vol dir gaudir, descobrir tot el que ens envolta, i amb aquesta idea una setmana més volem posar sobre la taula una nova ruta, perquè el que ens agrada és fer això, fer una sortida interpretativa per conèixer l'entorn natural i tot el valor paisatgístic, monumental, patrimonial de la ruta que fem, i avui, un dissabte més, en volem conèixer una altra per exemple, fer doncs, quan tinguem una estona lliure aquest cap de setmana. Per això avui hem tornat a convidar a Gonzalo Gil del Drac Actiu. Gonzalo, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Amb aquesta idea, amb aquest concepte del senderisme interpretatiu, altra vegada afrontem una nova ruta. Què és el que ens has preparat pel dia d'avui?
Bueno, de fet, aquesta ruta és una ruta que segurament coneix tothom, és una de les rutes clàssiques de la gent d'aquí, de l'Espluga, però que penso que fent aquesta interpretació i tenint una mica més de calma, doncs ens pot aportar moltíssim. Nosaltres li diem la ruta de la vida al bosc. És una ruta que, sortint d'aquí de l'Espluga, amb una distància total d'uns 15 quilòmetres, de fet 14.900, pujaríem cap a dalt, cap al bosc, i per tant ja seria diferent del que vam fer del bosc de la Mata, és el bosc de la Pena. Pugem cap a la Pena a uns 491 metres d'alçada, per tant hi ha un desnivell, hi ha uns 500 metres de desnivell acumulat, i en aquest cas pues, seria això, una ruta per un nivell mitjà, que jo penso que estaríem unes 4 horetes de mitja jornada, i en un nivell mig de dificultat. Per tant, molt interessant per famílies amb nens pues, a partir de 8-10 anys.
Clar, quan hi ha tothom que pugui seguir una miqueta aquesta caminada, on és 3-4 horetes a peu, però amb una marxa tranquil·la seria, no?
Sí, de fet, és caminar tranquil, però bueno, tenint en compte de que pujarem una mica, pujarem al bosc.
Val. Abans de pujar al bosc, quedarem al casal, si et sembla?
Sí, pensem que el punt de sortida ideal o és a la plaça del poble, al costat del Museu de la Vida Rural, o és al mateix casal. I d'aquí, pues, és realment agafar direcció a la Pena, pujar. Nosaltres recomanem pujar pel camí de la Cometa, aquest camí que va per sobre del poble, perquè ja d'entrada, quan anem caminant, tenim ja una magnífica perspectiva de tot el que és el bosc de Poblet. Realment veiem una mica el contrast entre el que és el paisatge agrícola amb tot el que són els cultius d'oliveres, avellaners i de tot el que és ja la massa forestal que a partir de les Masies ja ens trobarem. La pujada fins a les Masies per el camí de la Cometa és una pista magnífica per caminar, i ja dic, amb un matí de sol és perfecte per poder caminar fins a les Masies.
Val. Després arribarem a les Masies, més o menys?
Sí, arribem a les Masies pel costat de la Masia de la Font de la Oca i arribem allà al costat del balneari Villagràcia. Tenim un petit tros d'asfalt, que són uns 500 metres, però que ràpidament, passat el que és l'English Hammer, hi ha l'entrada per pujar a la Pena. Allà hi ha un... el que és el punt d'informació del paratge de Poblet, que aquí podríem demanar alguna informació, però ja és aquí on agafem la pista de pujada, la pista de la Pena, i sobretot, el més important és que a la primera curva que hi ha més pronunciada, nosaltres hem de seguir recte per lo que és la senda de natura, el camí que puja, el sender que puja recte, nosaltres és el Matarrucs, recte. Precaució, perquè aquest Matarrucs comença a pujar i arribarà a un primer moment ha travessat un riu que té una bifurcació, que hi ha dos camins del Matarrux. Aquest Matarrux que nosaltres fem seria el de la dreta, el que puja recte, i després hi hauria un més revirat que surt cap a l'esquerra. Nosaltres aniríem recte cap amunt, direcció a la Pena.
Expliquem-ho, això del Matarrux, molt ràpid, eh? Tot i que la gent de l'Espluga segurament sap de què ve aquest nom, però expliquem una miqueta l'origen.
Bueno, de fet, clar, tots aquests racons estan plens de contes, de llegendes. Diu que abans baixaven els rucs de la part de Mont-ral carregats, i quan l'amo cargava massa el ruc i ficava tot el que són les sàrries, les alforges massa plenes, sí, el ruc tocava amb el costat a la part i en uns puestos una mica estrets, tocava i el ruc caia per l'empedrat, per les tarteres, i moria el ruc i també moria l'amo agafat al ruc. Per tant, era el Matarrucs.
Això vol dir que aquest tram segueix sent complicat? És un tram difícil o no?
No, realment, a veure, és un sender que va pujant bastant bé, i hi ha un punt que toca una tartera ja pràcticament arribant a dalt, però se camina molt bé, està molt, molt, molt practicable. Lo que és interessant a nivell de paisatge és que aquí podem observar les diferències entre el que és un bosc de ribera, amb els àlbers, amb els xops, els pollancres, amb el que després ens trobem, que ja és el bosc típic de l'alzinar, o inclús la pineda, que està més a dalt, el pi roig i el pi negre, que és el que nosaltres ens trobarem a lo que és el bosc de Poblet, arribant a la Casa Forestal.
I ara, no sé si... Jo fa uns dies que no m'hi fixo, però potser d'aquí unes setmanes ja hi haurà un contrast molt gran de colors. No sé si a hores d'ara
no, ja es pot... Ja sí, podem disfrutar al màxim de lo que és la tardor. Està fent unes temperatures excepcionalment càlides, i retrasa el que és l'inici d'aquesta tardor. Però els arbres ja ens marquen, ja tots els aurons que comencen a estar grocs, el roure que comença a la fulla també a estar una mica de colors diferents, i ara comença aquest esclat de diferències de textures i de colors, que és una meravella. Per tant, val la pena aprofitar aquests dies, caminar per aquest entorn, perquè és l'inici de la tardor, l'època més maca d'aquest itinerari.
Val. Tot això ho anirem veient, ara més o menys on estem ja, el Matarrucs?
Nosaltres estem pujant per aquesta senda de natura, per el Matarrucs, recte, i arribant a l'última, arribaríem a la plaça de la Llibertat,
sí,
que realment és un lloc amb un banc magnífic per prendre una mica d'aigua i per descansar, i per enfilar l'última part de pujada, que té un element d'interès molt curiós, i és una carbonera.
Sí.
Aquí els del paratge, la gestió del paratge, ha reconstruït una antiga carbonera que, amb uns plafons, ens indiquen com feien tot el que era la utilització de la fusta i de les branques per utilitzar-lo per fer carbó vegetal. Feien aquestes branques amb unes piles, el tapaven de terra, deixaven una ximeneia, el feien cremar, combustir lentament, i quan estava en la combustió tapaven, ofegaven i feien el carbó vegetal. Les pedreres que hem trobat abans de tot i això del carbó vegetal eren unes dels recursos que extreien juntament amb la fusta d'aquesta vida al bosc.
Clar, tot això veiem ara mateix com ens comentaves, no? I amb aquest títol, perquè m'ha anomenat així aquesta ruta.
Clar. De fet, bueno, quan caminem per aquí ens hem d'imaginar com era la vida en aquell moment al bosc. Una vida dura, una vida difícil, i una vida en la que s'aprofitava tot. Era una vida de subsistència en què els fruits del bosc, les pedreres, tot el que és el tema de l'explotació de la fusta i sobretot les carboneres era el que donava la vida a aquests habitants al bosc.
En qualsevol cas, un bosc molt explotat, que no l'hauríem d'imaginar. O sí, com el tenim ara?
No. Era un bosc que estava molt, molt cuidat, perquè netejaven tot, sí, per fer aquest carbó. Va. I també hi havia ramats, o sigui, hem de pensar també que ara és molt difícil de netejar aquest bosc, però en aquell moment la gent vivia del bosc, i per tant els cultius arribaven molt més a dalt de lo que arriben ara, estaven més cuidats, i la gent vivia més a la muntanya i al bosc de lo que es viu ara.
Val, tot això ho veurem com a mínim amb aquest rastre d'aquests exemples de la vida al bosc que ens estàs explicant.
Sí.
I llavors anirem continuant, ara ens ho marques aquí en aquest mapa.
Sí, de fet, jo recomano també agafar la guia de les senders del paratge de Poblet, perquè aquest itinerari passa per una part de l'itinerari 1 i l'itinerari 2 del bosc de Poblet. Per tant, aprofiteu perquè allà està ben marcat. Molt interessant és que una vegada sortim a dalt a la pista forestal, tenim a tocar el que és el Pou de Gel. El Pou de Gel el reservem per la ruta que hem fet de les fonts, perquè és més el que era la gestió de l'aigua. El gel a l'època medieval s'utilitzava molt i l'única manera de fer-lo era en aquests pous de gel.
Clar, això també ho veurem en aquest recorregut i llavors seguirem avançant.
Sí, seguim avançant per la pista de pujada, que hem de prestar una mica d'atenció. Abans d'arribar a la casa forestal, a la mà dreta trobarem el desviament que ens fica a lo que és la senda del Colom. Una senda que comença de baixada. Aquí, a partir d'aquí ja és el punt màxim de pujada. Pensem que estem a 941 metres d'alçada. I a partir d'aquí ja baixarem. O sigui que, d'alguna manera, aquest és el punt màxim. Interessant. A partir d'aquest punt de baixada, ens trobarem a només començar a la mà dreta el que és la cova de Fra Marginet.
Sí.
I en aquesta història de poder interpretar, a mi m'agradaria, si em permets, contar una mica aquesta història i aquesta llegenda de Fra Marginet.
Clar, que hi ha un conte al voltant d'aquesta figura, d'aquest espai.
Bueno, de fet, trobarem una balma amb unes marques i un resto d'un habitatge. I això diu la història que al monestir de Poblet, cap al 1200, va viure un monjo, és una figura històrica, que es deia Marginet. Aquest es va fer molt famós perquè es va fer cap de celler i era tan bo fer els vins que va començar a tindre molta fama. La gent venia i volia tastar del vi del celler de Poblet.
Sí.
En aquell moment s'ha de pensar que Poblet tenia un gran potencial en la recolectació de vi i uns cellers que s'han d'anar al monestir a veure'l. Bueno, se va fer tan famós que diu la història que de repent va començar a tindre enveges. Aquestes enveges en la comunitat i en la gent del voltant van portar a la gent d'acusar-lo de que havia sigut lladre, que havia robat alguna cosa sobre els diners que donava o els beneficis que donava aquest celler. Fra Marginet, que era molt, molt orgullós i en tal cas se va ofendre molt i va marxar del monestir. I va marxar del monestir pensant que, bueno, si m'havien acusat de lladre, pues ara veureu el que és un lladre. I se va convertir en un lladre de veritat, en un bandoler.
Ostres.
Sí. Va agafar...
Llavors va anar aquí a la muntanya aquesta? Que ens...
Bueno, espera. Un company de bandoler i va començar a robar i a assaltar totes les masies i se va fer molt famós de lladre de tota la comarca. Va saltar i va estar vivint aquesta vida de lladre i en si la mala vida. Diu la història que evidentment la mala vida no porta lloc i que en aquest cas pues, Fra Marginet se va cansar i va tornar al monestir. Va parlar amb l'abat i va dir que, bueno, que podia fer per tornar a viure a la vida monàstica. I el pare abat de Poblet va dir que en principi l'ordre sempre acollia a tothom, però en aquest cas, i sobretot havent sigut monjo, ell tenia que fer un acte de penediment. Tenia que buscar alguna cosa per realment apenedir-se. I en aquest cas, Fra Marginet el que va fer és dir, bueno, pues, jo proposo de poder anar a viure com un eremita, com un ermità, a la muntanya. El pare abat li va donar permís, va pujar al bosc i en aquest lloc concret que veieu vosaltres, hi ha una balma, ell va quedar a viure, allà, de lo que donava el bosc com un eremita. I aquesta és la cova de Fra Marginet. Fins aquí la història.
El bandoler de l'Espluga, li podríem dir, o de Poblet.
És el lladre reconvertit. Primer era monjo, després va ser lladre, després va tornar a ser monjo ermità. Però jo, fins aquí la història, ara una mica la llegenda. Diu que es va fer ermità, però es va fer molt vell i molt savi. Tan savi que la gent de la gent potent, volia confessar-se amb ell. Inclús tenia relació amb l'Eleonor d'Aragó, que hi havia també amb una cova, hi havia reis i nobles volien confessar-se amb ell. I pujaven a la cova de Fra Marginet a tindre aquesta, a confessar-se. Bueno, deixo per un altre dia què va passar amb el seu company, perquè es van trobar, però ho deixo un altre dia, ho comentarem quan anem als monges encantats, a les roques dels frares encantats, però aquí comento que ell se va fer molt famós i va morir. I va morir i està enterrat a Poblet. Mm-hmm. Vale? I els monjos van intentar veure per què, qual era la raó que s'havia fet tan vell i tan savi. I, de fet, no van trobar res fins fa poc, que diu que van trobar un pergamí amb una llegenda que ficava que si et vols fer vell i savi, has de complir amb tres preceptes. El primer és viure en pau. Mm. En pau amb Déu, evidentment, però sobretot en pau amb els homes. No robar. Dos, que has de viure en harmonia amb la natura. És a dir, que has de menjar de lo que la natura dona i no voler esquilmar la natura, si no, no anem bé. I tres, diu que has de beure de l'aigua de la font dels boixets. Perquè l'aigua de la font dels boixets és una aigua màgica que no et fa més jove, però et conserva com estàs. Per tant, en aquests tres preceptes, ell va ser molt vell i molt savi. Per tant, si aneu aquí i passeu pel costat de la cova de Fra Marginet, si podeu, pugeu una mica més a dalt a beure aigua de la font dels boixets, que us fareu vells i savis.
Déu-n'hi-do tot el que ens en emportem fent aquesta ruta i tot el que coneixem, de fet, aquesta vida del bosc i aquestes llegendes. I enfilem el camí de tornada, eh?
Sí, ara ja, pues, quan ja anem de tornada, hem d'anar una mica més ligeros, que ens esperen a dinar. Llavors fem la senda del Colom de baixada fins a trobar la pista forestal, la trobarem fàcilment. Continuem per la pista forestal i aquí hem de prendre una mica de precaució, perquè al final de la pista forestal, abans de sortir a la carretera, hem de trobar a la mà esquerra un creuament que comença a pujar una miqueta de pujada fins al tossal de la creu, que es diu. Aquí recomanem anar perquè és un magnífic mirador de Poblet. Aquí, si arribeu en un moment que sabeu que toquen les campanes, a 6:45 de la tarda o abans de dinar, això és un lloc magnífic per estar, per contemplar el monestir, veure tota l'esplanada, veure les flors, és magnífic. Per tant, pugeu aquí al tossal de la creu. Del tossal de la creu surt un sender, nosaltres li diem el sender del drac, perquè allà és on vam veure el drac del drac actiu. Baixem fins a baix, fins a les vinyes de Poblet.
Sí.
Arribaríem pràcticament fins al costat del pàrquing de Poblet. Aprofitem per veure, al costat del pàrquing de Poblet hi ha un lladoner que és, està dintre de tots aquests arbres monumentals que també ofereix el paratge de Poblet i que ofereix l'Ajuntament de Vimbodí Poblet en els seus relats d'arrelats. Baixeu, mireu a internet, us podeu baixar el relat al costat d'aquest arbre monumental, que és magnífic. Passeu pel costat del lladoner, enfileu tota la muralla cap a baix, cap a baix, cap a baix, cap al riu Sec, i llavors, arribant al baix de tot, atravessareu la carretera de Vimbodí a Poblet, atravessareu, justament, veu, trobareu un camí també allà al costat que us condueix fins al templet de Sant Bernat, i en aquí, igual que vam fer una ruta, teniu dues opcions. Si arribeu tard i voleu una recta, aneu pel vial del costat de la carretera, que és un vial molt ben adequat per poder caminar fins a l'Espluga, i si no, agafeu el camí del costat del riu Sec, que ens porta pel costat de les granges, pel camí de Milmanda, fins a arribar una altra vegada a l'Espluga, en aquest cas a la plaça del Casal. Aquesta ruta, ja hem dit, té uns 15 quilòmetres. Home, és llarga, però és molt, molt, molt interessant d'aquests paisatges diferents i aquesta vida al bosc amb la llegenda de Fra Marginet.
Perfecte, Gonzalo, ens ho apuntem, aquesta ruta magnífica, i a més que ens servirà per conèixer un munt d'històries i descobrir el nostre entorn tan natural com també tot el patrimoni que amaguen els boscos de Poblet. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve o quan puguem tornar-nos a veure.
Moltíssimes gràcies i fins aviat.
empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Dos quarts d'una del matí, dissabte 21 d'octubre, si ens escolteu en directe, o dilluns, si ho feu en diferit, en aquesta reemissió. Continuem, Armínia, amb l'inquest avui, després d'aquesta ruta, avui, amb una motxilla carregada d'històries, eh? Ens pesarà per fer tot aquest recorregut, però és una proposta que, per exemple, demà, si vols, podem quedar i fer tota aquesta volta.
Sí, 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 demà anirem a caminar.
Vale,
vinga,
va.
Som-hi.
Abans d'anar a caminar, el que volem fer és seguir sumant nous col·laboradors a l'Inquiets i per això avui obrim un nou espai amb la Magda Boldó. Magda, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Gerard, bon dia, Armínia.
Bon dia.
El que farem en aquest espai és parlar de català, per aclarir dubtes de la llengua que parlem i també de la forma en què ho fem. Algun dia doncs, també aprofundirem en això perquè nosaltres a l'Espluga ho fem d'una manera particular, amb un dialecte de transició que un dia ens explicaràs i que ja m'ha explicat moltes vegades aquí a l'emissora, però que no ens cansarem de parlar i d'explicar.
I tant, el dialecte de transició no el deixarem de banda perquè és el nostre dialecte i, per tant, val la pena tenir-lo sempre present.
I de corregir-lo si fa falta, no?
També, per què dius, Armínia, això?
Bueno, perquè una cosa és parlar-lo, a mi em passa, i l'altra és llegir-lo.
Sí, una altra cosa és llegir-lo, que depèn, doncs, està bé els trets, diguem-ho així, fonètics, mantenir-los, perquè si és un tret propi de la zona, val la pena mantenir-ho, perquè si no ho mantenim nosaltres, serà complicat de preservar-ho.
D'això en parlarem una altra setmana, avui.
Exacte,
però ens volies parlar dels...
Avui serem més lingüístics, parlarem més d'ortografia, dels accents diacrítics, concretament. No sé.
Carai.
Si sabeu que fa l'any passat, precisament, va canviar la normativa dels accents.
Sí, i
n'havíeu sentit a parlar?
I un canvi de normativa que va generar polèmica. No sé si mai abans un canvi d'aquest tipus havia provocat tanta polèmica.
Sí, sí, va tenir molta polèmica i encara avui en dia hi ha gent bastant crítica amb aquest tema, però també jo crec que és qüestió d'anar-s'hi acostumant, no? No sé si havíeu sentit a dir que dels 150 més o menys accents diacrítics que hi havien, es van reduir a 15 accents diacrítics. O sigui, van d'ahir van sortir altres normatives de l'Institut d'Estudis Catalans, però aquesta és de la que parlarem avui bàsicament i mirarem quines 15 paraules han tingut el privilegi de mantenir-se amb aquest accent que recordem als oients, per als que no ho sàpiguin, que aquests accents serveixen sobretot per distingir dues paraules que s'escriurien igual, però per distingir el significat.
Un exemple...
Per exemple, bé, la primera que tenim a la llista, per exemple, el B de correcte, que hi posaríem l'accent, i el B d'ovella, no, de xai, que en aquest cas es mantindria.
Un dels 15 privilegiats.
Un dels 15 privilegiats que ha mantingut l'accent diacrític. Així com a regla general podríem dir que els que tenien dues síl·labes, per exemple, el dona o dona, o fora o fora, tots aquests que tenien dues síl·labes, aquests ja s'han eliminat totalment. Vull dir que els que s'han mantingut són ja monosíl·labs, d'una sola síl·laba, que ara repassarem quins són.
Molt bé, doncs seguim aquest camí per aprendre una miqueta més aquests canvis dels accents diacrítics. Deies que volies comentar una miqueta aquesta llista de 15,
sí,
no?
Sí, més que res, repassar quins eren aquests 15. El B ja l'hem comentat, de B de correcte i B d'ovella. Després hi ha el 10, el 10 i el 10, el 10 de divinitat, que aquest sí que es manté amb l'accent, i el 10, que seria una font o el número 10, aquest es manté sense accent. També el que és el verb ser, no? El que és és del verb ser, aquest també s'ha mantingut, i el que és pronom de es diu Maria o es diu Gerard o es diu Armínia, aquest, en aquest cas és l'accent, diguem-ho així, no, aquest ja no hi era, no? Aquests s'han mantingut. De fet, els 15 que s'han mantingut eren d'ús molt freqüent, eh? Vull dir que són els que realment són d'ús més freqüent de tots els que hi havien. Un altre, que també sonarà molt, el de mà, no? La mà de part del cos, aquesta, mantenim l'accent. En canvi, quan és el mà de possessiu, no? De ma germana, doncs en aquest cas, o ma mare, doncs en aquest cas l'accent ja no hi era, no? Ja no hi és. Després tenim el mes de quantitat i el mes de l'any, aquest també encara es manté dins de tota la llista, no? Aquest, el mes de quantitat d'en vull més, aquest sempre hi hem posat l'accent, i el mes de l'any, doncs aquest ja no l'hi hem posat mai, doncs aquest també s'ha mantingut. El món, el món, el que seria la terra, no? Diguem-ho així, aquí en aquest cas es manté l'accent, i el que és món de possessiu, de mon pare o mon germà o de mon tiet, doncs aquí en aquest cas doncs, aniria sense accent. Després també tenim el pèl que seria de cabell, diguem-ho així, aquest l'ha mantingut, sí. En canvi l'altre pèl de baix pel camí, aquest també es manté. Per tant, veiem que són dels que serien dels més freqüents que hi ha més o menys, no? Abans, quan dèiem el del món, sí que en molts casos el que han sigut els derivats, és a dir, les paraules relacionades amb aquestes paraules, algunes han desaparegut, no? Com per exemple rodamont, o sigui, s'ha mantingut l'accent de món i rodamont, en aquest cas ha desaparegut. Abans es mantenia aquest accent i ara, seguint les regles ortogràfiques, aquest també ha desaparegut. La idea d'aplicar aquesta nova normativa és simplificar, diguem-ho així, a l'hora d'escriure, no? Pels nous estudiants o la gent que aprèn l'ortografia, d'anar simplificant per no complicar-ho tant. L'únic que, clar, aquí els que anaven en contra d'aquesta normativa, sobretot la gent que ja havíem adquirit totes aquestes regles, que dius, ara com ho fas per anar-t'hi acostumant? Doncs bé, és qüestió d'anar-s'hi acostumant, no?
Magda, com a professora de català, estàs d'acord, en contra, t'hi has acostumat?
Primer érem reticents, tot s'ha de dir. O sigui, el que és el departament en si, érem bastant reticents, perquè és una cosa que tu sents molt teva, no? Que ho has après, ho has estudiat mentre estàs estudiant, fins i tot a la carrera, ho has anat estudiant sempre i ho tens adquirit, a més ho vas ensenyant, i clar, que arribi ja una certa edat adulta que et diguin no, no, és que ara canviaran els accents diacrítics. De tots aquells que ens havíem après, ara només seran 15. Primer, la veritat és que una certa reticència i crítica. Però ara la veritat que a mesura que ho vas explicant als alumnes i que tu vas fent teu i que realment veus que sí que ha simplificat, doncs tampoc ho trobo tan malament.
I si els mantenim, què? Jo, per exemple, segueixo escrivint igual que escrivia.
De moment no passa res.
No passa res.
No, ara han deixat, diguem-ho així, uns 4 anys de marge, més o menys, aproximadament, com un període de transició, d'adaptació, perquè la gent s'hi vagi acostumant i es vagi adaptant a l'escriptura, perquè, evidentment, d'un dia per l'altre, si estàs acostumat a escriure dona amb accent i dona sense accent, dius, ara com ho canvies d'un dia per l'altre? Un cop vam saber la normativa, sí que és veritat que ja la vam anar explicant als alumnes, si més no que els hi sonés, que no els hi fos una cosa totalment nova, i sí que és veritat que aquest any, quan hem tornat a fer les classes i ja, en algun cas ja ha anat sortint el tema, ah sí, això ja ens ho van explicar l'any passat, vinga, repassem quins eren. Vull dir que és qüestió d'anar-ho assimilant i anar tenint clar que al final són 15, ja no són 150. Vull dir que al final és anar reduint i simplificant.
Seguim amb aquest.
I bé, seguim 15. La llista, el què interrogatiu de quan fas una pregunta, no?, de què vols o què dius ara, aquí en aquest cas mantenim l'accent, i el què crea conjunció, no?, per unir frases, diu sembla que plou, doncs aquí en aquest cas, aquest per exemple, doncs es manté igual com estava. O el ser de saber, no?, jo sé això, en aquest cas el ser el mantenim, i l'altre ser de pronom, no se sap, doncs aquí en aquest cas aquest no hi és d'accent. O el sí afirmatiu i el sí de si plou, no?, de que dubtes, no?, d'una cosa, de
condicional.
Exacte, seria, condicional, no? Ara em sortia la paraula, gràcies Gerard. Aquí en aquest cas, aquest ja no hi és d'accent. O el sol de terra, no?, de superfície, o el sol de, sigui de nota de musical o del sol d'astre, doncs en aquest cas ja no aniria amb accent.
Per tant, el sí afirmatiu no portaria accent.
Sí, sí, el sí afirmatiu el mantenim, sí, potser manté, no ha quedat clar, el sí afirmatiu, sí. De fet, els que s'han mantingut, la regla és la mateixa que hi havia, simplement és tenir clar quins són aquests 15, no? Llavors has d'anar pensant, a veure, aquest sí o aquest no? Segurament després ens en vindran al cap, oh, aquest no l'hem dit, és que aquest ja ha sortit de la llista. I els 4 últims de la llista serien el son del verb ser, no, que aquest sí que es manté, que aquest és curiós, que aquest sí que ha portat una mica de polèmica, perquè clar, el verb ser, si el conjuguem en primera persona, no? Jo soc, aquest soc, ha desaparegut l'accent del verb ser, no?, de la primera persona, en canvi ells són, aquest representa que sí que s'ha mantingut. Llavors és com una mica de contradictori perquè la primera persona no s'ha mantingut i l'última sí, no? Per tant, és tenir clar que la que sí s'ha mantingut és aquesta tercera del plural. I les 3 últimes serien el T del verb tenir, aquest el mantenim, a diferència del T d'infusió, que aquest no s'escriuria. Ús d'usar va amb accent i l'altre ús de pronom, d'us he de dir una cosa, que en aquest cas va sense, i l'últim el vos de vostè, no, com a sinònim de vostè, que es manté, i l'altre de tanseu-vos, per exemple, o vestiu-vos, aquí en aquest cas va sense. No? Per tant, aquests serien els 15, diguem-ho així, que han tingut el privilegi de mantenir-se i que ens permeten distingir una paraula d'una altra. Tot i que hi ha moltes paraules que tenen molts altres tenen significats diferents i no els destaquem amb un accent diacrític, no? Per tant, bueno,
perquè també és depèn del context, no?
Exacte.
La paraula,
i aquí un paper clau totalment, clar, i Armini, és el que dius, és el context, no? És com sabem quan és sol de terra, al final és el context.
Llegeixes la frase...
Exacte, o... en funció de la frase, en funció del que estàs parlant, i aleshores es tracta de saber si aquella paraula fa referència a una cosa o a una altra, no?
Doncs bé, hem repassat aquests diacrítics que tanta crítica, mai més, molta millor
crítica,
dit, van portar.
I tant.
I encara, bueno, pel que dius, encara s'està mig discutint o no? Això
no,
ja
aquests,
és...
aquests ja, la normativa aquests... aquesta, l'Institut d'Estudis Catalans ja va aprovar aquesta nova gramàtica catalana, ja ho van aprovar ara pràcticament fa just un any, i ara es tracta aquests 4 anys anar-ho assimilant entre tots i...
I després això ja serà una falta d'ortografia.
Llavors ja serà. Jo encara als alumnes algun dia els hi marco, però no com a falta, sinó com a fixar-ho, de que s'hi han de fixar, no? Però que sàpiguin que d'aquí 3 o 4 anys ja
això,
serà falta.
Clar, ja serà, bueno, ja reduirà la nota, no?
Exacte, sí, sí.
Molt bé, doncs amb aquests 15 diacrítics que ens ha explicat la Magda, donem la benvinguda a Inquiets. Estem molt contents que tornis a reincorporar de mica en mica a la ràdio i que ho facis a més al costat de la teva filla, perquè tenim aquí els estudis a la Júlia, que s'ha portat molt bé perquè sí, ningú l'ha sentit.
I tant.
És així? Júlia, t'has portat molt bé avui, eh? Val? Sí. Ho has fet molt bé. Hem pogut escoltar a la mare el que ens ha explicat.
Molt bé.
Perfecte, Magda.
Doncs gràcies a tots.
Ens tornem a veure.
Molt bé.
Adéu.
Entre vins i fogons, tots els dissabtes d'11 a 12 del matí i els dijous de 12 a 1. Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Estem a l'Inquiets, eh? Entre vins i fogons ja l'hem escoltat, avui coneixent moltíssims vins, i aquí a l'Entre vins i fogons, doncs, un programa molt més divers i transversal, perquè no només parlem d'alimentació, sinó que és això, un magazín on hi cap tot, i per tant, en moviment anem incorporant col·laboradores com avui, ho hem fet amb la Magda Boldó, però també us hem explicat ja una ruta, i l'Armínia ja ha canviat les companyies i ara ens vol introduir un altre tema en aquest dissabte 21 d'octubre, perquè crec que és una miqueta assenyalat per alguns, Armínia.
Doncs sí.
Sí, sí, sí.
M'escolta?
Sí, se't sent perfectament.
Ai, sóc jo que no tenia això baixat.
Doncs feia una pregunta, que era que avui 21 d'octubre, no sé si és sinònim d'alguna cosa o és un dia especial per molta gent a l'Espluga?
Sí, Déu-n'hi-do la gent que avui està congregada, es pot dir així, al Parc Fluvial, ja us expliquem el per què. Doncs perquè avui comença el primer dia de cau, on s'hi aplegaran pares i mares i nens i noies de l'agrupament Escolta. Un cop més, l'agrupament, doncs, engega motors per educar en el lleure a través dels valors de la llei Escolta. Pels oients, segur que som molt coneixedors que el cau es divideix en branques i que hi ha des de nens petits de 6 anys fins als trucs de 18 anys.
I abans has dit pares, també?
Ara. Ah. O sigui, ara estic explicant que al cau hi ha nens de 6 a 18 anys. Val. Però des de l'any passat hi ha una branca nova, que és la branca de pares i mares de l'agrupament. I per això avui tenim aquí entre nosaltres a la Maria Salvador, cap d'agrupament. Bon dia, Maria.
Bon dia, Armínia.
I a la Carme Torres, que és membre d'aquesta branca nova que l'any passat va començar el seu curs i que avui ens ve a explicar, doncs, tot el que vam fer el primer any. Bon dia, Carme.
Bon dia.
D'on sorgeix la... Perquè avui ens centrarem una mica amb els pares, després explicarem el que està passant en aquests moments al Parc Fluvial, però avui ens centrarem amb aquesta bona notícia que fa un any que es va crear aquesta branca de pares i mares. D'on sorgeix la idea? Expliqueu-nos una mica i com va començar tot.
La idea va començar fa 2 cursos enrere, amb un gran nombre de caps del cau actuals vam anar a fer les formacions per treure'ns els nostres títols de monitor, i a les formacions vam conèixer gent de demarcació i ens explicaven que els seus caus tenien una branca, bueno, com una mica externa a les branques comunes del cau, que era la branca de pares i mares. Mm-hmm. I vam pensar que era una oportunitat obrir-la al nostre cau, ja que a l'Espluga estem tots molt relacionats, però el cau passava que els pares no s'acabaven d'introduir bé dins de les dinàmiques de curs del cau. I vam dir que, bueno, tirem-ho endavant, i bueno, va passar tot el curs, nosaltres anàvem donant toms a la idea, i el curs passat vam iniciar la branca de pares i es pot dir que amb molt d'èxit.
I bé, i qui ens pot explicar millor Doncs en què va consistir aquesta branca de pares, la Carme? Carme, què vau fer l'any passat?
Quin bueno, doncs pues mira, nosaltres ens van passar, com diu la Maria, les inscripcions, ens vam apuntar diversos pares i al final vam quedar un grupet d'uns 15 aproximadament que ens anàvem reunint, bueno, segons disposició, via WhatsApp.
Teníem un grup de
WhatsApp. Teníem un grup de WhatsApp i segons disposició, doncs un dia quedàvem un dissabte al vespre, un dissabte a la tarda, quan els nens eren al cau, depèn, va ser molt variat. I què vam fer? Doncs era una periodicitat aproximada d'una vegada per mes, més o menys, i vam anar fent el que els caps que vam tenir, que són una la Maria Salvador i l'altra Josep Maria Sants.
Ostres, aquí sí. La cosa és a dir, està bé, no, això? Que el
sí,
teu propi
bé,
fill sigui el cap
bueno,
de branca.
Sa mare també era de la branca de pares, Vull dir que hi havia mares
bé.
I pares i fills. Pues bueno, el que ells ens van anar proposant al llarg de tot el curs, no? I bueno, o sigui, el primer dia ens vam trobar a la plaça, no? Com tots els nens, i vam fer jocs de coneixença, ens van presentar, ens van preguntar què esperàvem del cau, què esperàvem d'aquesta branca i tal. I després a la segona trobada vam fer treball en petit grup per preparar activitats per les altres branques. També vam fer un treball amb gran grup on ens vam constituir com a branca, no? Vam crear càrrecs de secretari, de tresorer, de quin tipus de relació tindríem amb la resta de branques i amb el cau en definitiva. Un altre dia va vindre l'Anna Marc, que havia sigut també cap i cap d'agrupament,
sí.
I ens va explicar el que era el projecte, no? Les fases del projecte, que és de la manera que es treballa el cau. És a dir, que una mica vam fer totes les parts de tot el curs, no? La coneixença, la constitució i la consolidació. I entre altres coses vam fer també alguna activitat lúdica així una mica guai, molt xula.
Les activitats lúdiques les fèiem més que res per incentivar-los amb ells, ja que era el primer any, doncs, per aconseguir una mica més de motivació, la participació dels pares i tot. I a part de les fases de curs, pròpiament dites del Minyons, doncs vam introduir alguna petita activitat lúdica. I cal, per estar a la branca de pares, cal haver estat del cau prèviament o s'hi pot apuntar qualsevol pare que porti el seu fill al cau? Com la idea bàsica era, i en principi segueix sent, que tot pare o mare que porta el seu fill o filla al cau pot entrar en aquesta branca.
És a dir,
havent estat o no.
És a dir, que si algú a la seva joventut es va quedar amb aquella sensació de ostres, no vaig anar al cau,
si ara
encara té temps.
Si ara porten els fills, poden entrar a la branca.
Ens heu dit que sou 15 persones, 15 pares,
aproximadament,
que va vindre l'Anna Marc a explicar-vos, perquè al cau sempre treballeu en projectes, no? O en un gran projecte final, és així?
La tercera fase del curs és la fase de consolidació i és on es realitza cada branca el seu projecte i vam voler que la branca de pares ho seguís fent igual.
I Carme, quin projecte heu fet els pares?
Bueno, doncs nosaltres vam escollir després de tots aquests, la pluja d'idees, la detecció de necessitats, vam arribar al consens de que nosaltres volíem fer alguna activitat que donés a conèixer més el cau, no? Vull dir, i una mica el nostre projecte és el que avui portem a terme i la finalitat era obrir el cau a les famílies per donar a conèixer vivint-ho el que fan els nostres fills al cau. I aquest projecte ha consistit en fer una jornada familiar avui, que els caps fan, bueno, que el cau fa la festa del pas a la tarda, doncs fer una matinal de jornada familiar on hi ha una sèrie d'activitats que precisament expliquen això, no? Què són els valors? Hi ha un joc de pescar valors, val? Que és el que, bueno, quins valors s'ensenyen als nostres fills quan són al cau, no? L'educació aquesta no formal. Hi ha un altre joc d'ordenar quins són els passos del projecte, perquè no és mai per votació, sinó que és tot per consens, per pues això que hem dit, no? Detectar les necessitats, fer una pluja d'idees, buscar els pros i els contres, bueno, i arribar a un consens, però això també s'explica en un joc. I després l'altra activitat que han fet o que estan fent ara els pares, mares, caps, tots, és la de la part pràctica de muntar una tenda i fer una motxilla.
Ostres, això està molt bé.
I després a les dues farem un dinar de germanor, diríem, i a la tarda doncs, els nens, ara anava a dir els alumnes, mestre, els nens aniran amb les seves branques a fer la festa del pas i els pares, doncs, bueno, acabarem de fer...
Ja heu fet el vostre projecte.
Sí, sí, aquest serà... Bueno, haurem portat a terme el nostre projecte.
Diumenge passat hi va haver una reunió del CAU on es va viure un moment així com a solemne, diguéssim, on els caps del CAU van fer entrega del fular als pares. Explica'ns, Carme, com va anar aquest moment.
Bueno, nosaltres fèiem... tot el curs, que demanàvem el fular, que demanàvem el fular, que demanàvem el fular, i ens van dir, se l'heu de guanyar, se l'heu de guanyar, se l'heu de guanyar. I aquest diumenge a la tarda, que van fer la reunió d'inici de curs, amb sorpresa per tots, van aparèixer ells amb el fular, un fular per cada un dels membres de la branca.
Molt bé, doncs, sí, sí. Que és com una mica el premi, no?, després de tot un any...
Bueno, clar, el fular és una mica el símbol, no?, el que t'identifica com a membre, en aquest cas, del CAU de l'Espluga.
I com a membre del CAU és un orgull, vull dir, ells ho seguien demanant tot el curs i és un orgull el moment en què t'arriba que et donen el fular. Normalment als nens se'ls hi donen ja al principi, amb ells vam voler jugar una mica i que l'aconseguissin ara que han assolit un curs amb èxit.
Molt bé. Maria, com a cap d'agrupament, explica'ns quants nens i nenes, nois i noies teniu, bueno, comenceu aquest curs.
Aquest curs comencem 86 nens i nenes, des de castors fins a truc. Tenim les 5 branques obertes, a castors són 20, a llops són 30, a rangers i noies guies són 12, pioners i carabeles 24 i a trucs tenim 3 trucs. A part d'això, de cap som 23, que som tots repartits a les branques.
És a dir, que podríem parlar que el CAU està en un bon moment, no?
Un molt bon moment, a part de la branca de pares, part, que no ens en oblidem.
Que no ens oblidem.
Que encara, sí, que encara no sabem quan som perquè avui es repartiran les inscripcions.
Vull avui dir que tornem tots... a obrir el curs de la branca i tornem a repartir inscripcions per si volen apuntar pares nous i mares.
Molt bé.
Bueno, que aquest és l'objectiu, que hi hagi una ampliació de gent, no? Vull dir, o un canvi, o vull dir, hi haurà gent que potser ja no té fills al CAU i per tant ho deixa o no, depèn, no?
Però tot es veurà a partir d'avui.
Ja teniu alguna intenció per aquest any? Heu fet alguna sortida també com els vostres fills?
Nosaltres no hem fet cap sortida.
Clar, perquè on es deixen els nens quan els pares de la branca?
Bueno, no sé, aquest no és el meu problema, diguéssim.
Clar, no, el teu no és veritat.
Bueno, nosaltres no hem fet cap sortida encara, però sí que tenim en mente fer una sortida d'Urro, la Casa Llevassa, val? Que ja està més o menys programada, però encara no està definida. I després, bueno, doncs de cara al futur és, doncs això, fer, diguéssim, buscar un nou projecte i continuar el CAU, no? El curs del CAU, més o menys. Una mica és això, no?
Perquè ara, personalment, Carme, la teva valoració d'haver participat en la branca de pares, quina és? Així,
bueno, jo era reticent a apuntar-m'hi, la veritat, eh? I més siguent la Maria i el Josep Maria els caps, pensava, bueno, sembla que vagis allí a veure què fan. La veritat és que m'ho he passat molt, 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 molt bé. I coses bones que té, no?, participar en diferents grups que estan fora de la teva zona de confort, no?, que és sortir de la teva zona de confort i conèixer altra gent amb altres perspectives, no? Bueno, les inquietuds potser sí són les mateixes, però altres visions, altres maneres de mirar, gent que tu coneixes del carrer i tal, però que en situació de CAU, o en situació d'educació, o en situació de formació, són, bueno, et sorprenen i en aquest cas... Bueno, tothom t'ha sorprès agradablement.
Doncs bé, no sé si voleu afegir alguna cosa respecte a la festa d'avui, a l'inici de curs, alguna cosa, Maria?
Avui a la tarda, com ja s'ha dit, es fa la pròpiament dita festa del pas, que consisteix, pels que no ho coneixen, en el curs més gran de cada una de les branques, fa el pas, per això el nom, cap a la següent branca més gran, i és, bueno, és com veure com evolucionen els nens dins del CAU.
I amb aquesta festa del pas hi ha la promesa o ara m'estic equivocant?
No, la promesa es fa al camp d'estiu després de tot un curs al CAU.
Doncs bé, si no hi ha res més, ho deixarem...
Bueno, jo dic
que... Ah, sí, perdona.
No, que a dinar, que les activitats són 42 adults avui, ah, sí? I 51 nens, i a dinar 70 adults i 51 nens, vull dir que és agrair molt la participació i les ganes de formar-ne part de tota aquesta gent, no?
Bueno, sobretot felicitar aquests pares entregats, però sobretot aquests caps que recordem comparteixen el seu temps lliure en l'educació d'aquests nens i ho fan de forma altruista, perquè no ho hem d'oblidar. Digues, Maria, digues.
Volia dir que estic molt orgullosa d'aquesta branca. La vam obrir l'any passat amb molta iniciativa i hem vist que funciona molt. Em sap greu també dir-los, amb ells ja els he comunicat, que enguany la deixo. He agafat el càrrec de cap d'agrupament i no es pot estar tot arreu per la feina. I enguany la deixo, el Josep Maria seguirà sent el seu cap. Però, ja els hi vaig dir, és com el meu primer fill, aquesta branca, la vam obrir de zero i molt orgullosa i sé que ho seguiran fent molt bé.
Doncs gràcies per la vostra dedicació, fes-ho extensiu a tots els CAPs i gràcies també als pares per estar, per formar part d'aquesta tribu que es diu Agrupament l'Estornell. Gràcies a les dues per haver vingut a Inquiets i ens retrobem quan tingueu coses per explicar, els micros són vostres.
D'acord? Gràcies.
Adéu.
Salut i bon cap de setmana.
Inquiets. Tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Bé, i avui és 21 d'octubre, no sé què us transporta aquesta data a tots vosaltres, a la gent que ens escolta, però a tots els que fem ràdio sí que ens transporta en un moment històric d'aquesta emissora. Un moment que no va ser bo en un principi, perquè va ser una mala notícia la que vam tenir un 21 d'octubre del 2012, quan en la nostra emissora hi va caure un llamp a causa d'una tempesta elèctrica que hi va haver a l'Espluga, i aquest llamp, Hermínia, us recordes, va cremar gairebé la totalitat de l'equipament de l'emissora i era, per tant, una pèrdua de moltíssim material que costava molts diners i la ràdio va haver de tancar durant uns dies, interrompre la seva emissió.
Sí, i de fet, gràcies a... Queda malament dir-ho, no? Però gràcies al llamp o a l'adversitat es va veure com un grup de persones va... És que, clar, és una mica sinònim del que pot estar passant ara, eh? Aquest grup de persones va sortir del fons de la Terra per aixecar un nou projecte que és el que ara estem vivint.
Clar, expliquem-ho tan metafòric. És a dir, hi havia aquí una avaria tècnica, sí, i es necessitaven molts diners per refer l'emissora i poder tirar endavant aquest projecte. Llavors, tot aquest equip de la ràdio es va sumar en una iniciativa que era la de fer una marató radiofònica per recollir diners, com la marató de TV3, que a tothom li vindrà al cap, doncs nosaltres la marató de l'Espluga FM Ràdio, més de 12 hores de ràdio per aconseguir tots els diners per poder comprar el material necessari per tornar a engegar.
I en la que van participar molts espluguins i espluguines, moltes entitats, moltes associacions que van anar passant al llarg del dia, doncs per aquell Teatre del Casal, que es va viure moments bastant emocionants.
Sí, això va unir, deies, a un equip, però també a tot un poble que va viure i va sentir...
I va respondre.
Va respondre, clar, es va sentir com a seva, no?, aquesta emissora. I, de fet, en van sortir resultats com aquest. I carga't d'electricitat. Va caure un llamp a la localitat. Doncs el que estem escoltant va ser una cançó que va fer el grup Espluguí Anatòlia, justament, específicament per aquesta marató de radiofònica de l'Espluga FM Ràdio. La van anomenar la Ràdio del Jovent, però és una versió, podríem dir, de la cançó d'aquest grup, que es diu Paper Moneda. Per tant, era una versió que van fer ells també per sumar-se en aquesta iniciativa.
Doncs bé, però passats 5 anys som
aquí. Estem aquí, sí, sí, tant.
Gràcies a la gent, gràcies al jovent, gràcies a tota una població que es va moure.
Sí, i avui per acomiadar-nos en aquest 21 d'octubre del 2017, per tant, ja n'han passat 5 anys d'aquest episodi, d'aquest llamp, us volem donar les gràcies per seguir confiant en l'emissora i per confiar en la que doncs és, creieu també, la vostra emissora del poble, perquè aquell dia va sortir la frase "Tots som l'Espluga FM Ràdio".
I és així. Tots som l'Espluga FM Ràdio i ja estem arribant als últims minuts d'aquest programa d'Inquiets, que també hem de demanar perdó perquè doncs, no hem pogut entrar tot el material que tenim preparat, tot el material que teníem preparat per avui, però no us preocupeu perquè dissabte que ve, no Gerard, ens tornarem a retrobar i us tornarem a portar molta més informació.
Doncs sí, serà la setmana que ve. Fins aquí l'Inquiets d'avui. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat i la setmana que ve molts més continguts. Ja sabem que aquí no ens aturem i tenim moltes coses a explicar.
Doncs fins dissabte que ve. A reveure tothom.
Feu-li el seguro. Hi ha una bona iniciativa, la de fer una marató per animar la població i així ajudar aquest mitjà que tant ens ha donat. La ràdio del jovent demani ajuda.
Tanca, tanca.